Diuen que des dels Finisterres, el de Galícia i el de Bretanya, les ànimes iniciaven el seu viatge per mar cap al més enllà. Sant Andrés de Teixido era un dels embarcadors cap a l'altra vida del paradís. Cadascú hi podia trobar el seu barquer, que es presentava de formes molt diverses.
Bona nit. Amb tots vosaltres, un dimarts més, aquí, xalem llegint. Tal com us vàrem anunciar el mes passat, hem decidit dedicar una sèrie de programes a l'obra de l'autor gallec Manuel Ribas. Avui us oferim el segon. En l'obra de Manuel Ribas hi trobem una sèrie de temes recurrents i un d'ells és l'ànima. Avui, doncs, dues històries sobre l'ànima.
Thank you.
es va començar a tenir sentit davant la visió del munt de pedres de darrere la catedral. Era l'hora en què l'heroica ciutat feia la migdiada. En l'enreixat del cel, emplomat de tardor, el sol allancejava raig, sense ferir, amb melanconia, com un feix mandrós de piques. Aquests raigs zenitals radiografiaven l'aire. Veient les partícules en suspensió, alienes a qualsevol gravetat, en Fermín va recordar, o la ironia va recordar per ell, allò que Demòcrit deia de l'ànima. I el que deia Demòcrit era que l'ànima és una mena d'element calent, de forma esfèrica, comparable a un bri de pols d'aquells que es deixen veure gràcies a la llum de les escletxes. En Fermín va somriure. Vet aquí un incomptable nombre d'ànimes badallant en l'aire. Però se li va entristir el somriure en aquesta distància curta que du a una ganyota. Quan es va imaginar a ell mateix com un bri de pols esfèric i calent, sols visible gràcies a un fugaç venable de llum. Aquest dardell tenia nom i es deia Anna. Durant anys havien estat feliços plegats, d'una manera, diguem-ne, fraternalment feliç. Com a sacerdot, en Fermín animava una d'aquestes comunitats de base que busquen els orígens, la germanor del cristianisme de les catacumbes, l'església dels fundadors, sols emprada per la llòriga tan fràgil com invencible de la fe i la paraula de Déu. Aquella branca daurada que havia de ser usurpada pel poder de l'espasa i dels diners. Si no els pots vèncer, uneix-t'hi. Doncs no va fer altra cosa el poder amb la primitiva església fins que la va corrompre i la va convertir en pali de rics i dictadors, com exposava amb vehemència el Fermín en aquelles informals homilies d'unes misses que la comunitat de base anomenava Assemblees del Poble de Déu. Però ells, la comunitat, creien de veres, eren la branca daurada, i entre ells, l'Anna i ell, els més actius, els més abrandats en la fe renovada. En els incomptables brins de pols suspesos en l'aire, intenta distingir-ne dos que es facin notar, que se singularitzin. Ara veu que l'Anna s'alça, du un vestit jaqueta vermell amb una brusa blanca vorejada de randes, un brodat enfilat a la pell, com una filigrana de beat sobre un tors bellament tallat. El tic del llavi inferior, com una delació corporal, li tremolen les en altres temps enigmàtiques metàfores del càntic dels càntics. Com un fil d'escarlata són els teus llavis, les teves galtes són com grans de magrana, el teu coll és com la torre de David, construïda com les fortaleses. L'Anna, decidida, gairebé enèrgica, va cap al faristol i procedeix a la lectura de l'Evangeli segons Mateu.
A Vetusta hi havia anat per visitar un moribund, el seu oncle Jaime, corsegat per un càncer. De jove anava a caçar amb ell. Recordava aquelles jornades com un suplici. Tota mena de caça reclama silenci, deia l'oncle Jaime, però la dels volàtils exigeix un silenci absolut, total. I ho deia clavant-te una mirada de glaç. En Fermín no va disparar mai. Es deixava anar per llacunes i aiguamolls com un tronc mort. Temia que, si ho feia i errava el tret, l'oncle li esberlaria al cap d'un tret amb la mateixa sang freda que un ànec feréstec. Per què l'acompanyava si ningú no ho volia fer? L'oncle Jaime representava tot allò que ell odiava, representava la impietat. A prop de la mort, l'oncle el va fer cridar. Feia molt de temps que no es parlaven. Per a l'exalferes i notari franquista, en Fermín era una cosa pitjor que un capellà roig. Exclamava, no veieu que n'és de ruc? No conec ningú que sigui intel·ligent i bo alhora. i encara afegia barbotejant. Suporto els que simulen creure en alguna cosa, però no els que creuen de debò. La qual cosa era coherent amb la idea que en Fermín tenia de l'oncle i que amb el temps el va fer avorrible, quan va ser prou valent per dir-li: «La teva ànima és el punt de mira d'un fusell». «És cert», li va dir ara l'oncle amb la veu ofegada per la malaltia. «És cert allò que em vas retreure». Els seus ulls de glaç tenien una insòlita lluïssor de pau. «Sempre he sigut un cabró», va dir l'oncle Jaime. «Però vull explicar-te una cosa». «És una confessió?», va demanar-li el nebot en to professional. «No fotis», va exclamar l'oncle Jaime, tornant a l'estil que era habitual en ell. «No facis de capellà. Escolta, el que has de fer és escoltar. Tu saps escoltar. Jo he fet alguna cosa bona, saps? Vaig matar 5 paios». En Fermín el va mirar horroritzat. No pensava en els 5 morts. Son oncle era capaç d'això i de molt més. Pensava en la bogeria de confessar-ho ara, en l'estupidesa d'irrompre amb aquell estirabot en el curs natural de la mort. Va tenir el valor de dir-li: «M'importa un carall el que hagis fet». «Escolta, Fermín, no siguis ruc», balbucejà l'oncle Jaime. «Sempre has sigut una mica ruc. Per això t'ho explico, perquè ets ruc i bo. Escolta, va ser a la guerra. Per a mi la guerra era la guerra. Procurava apuntar bé i no en dubtis. No sé quants em vaig matar de l'altre costat. Molts, probablement», va dir com si obrís un parèntesi de caçador fatxenda. «Però el que sí que sé és quan em vaig matar, quants em vaig matar del meu bàndol. 5, exactament. Els 5 que s'oferien sempre voluntaris per afusellar els presoners. Esperava que els toqués el torn de guàrdia i així, a la nit, els vaig pelar. Me'ls vaig carregar d'un en un. Tots 5. Ni Déu podria saber que qui els engegava la quinta forca era un dels seus oficials». En Fermín mirava fixament el got d'aigua de la tauleta. Hipó afirmà que l'ànima és aigua. Aristòtil, a de l'ànima, no concedia gaire crèdit a aquesta teoria. Segons ell, Hipó tenia una mentalitat una mica matussera. «Digue'ls que no facin soroll», va dir l'oncle Jaime mirant cap a la porta que donava a la sala on es congregaven les visites. «No hi ha manera de morir en pau». Va expirar aquella nit. L'oncle Jaime tenia un fill que l'odiava. En la seva confusió, en Fermín va pensar que potser aquella confidència en realitat anava adreçada al son fill. Entre els de pensament matusser, Aristòtil també esmentava Críties. «Per aquest l'ànima és la sang». «Ton pare», va dir en Fermín al fill d'en Jaime, l'Isaac, a l'hora del condol, «ton pare, en el fons, tenia bon cor».
Quan va morir l'home de l'Anna, i això havia passat un any enrere, va estar a punt de donar-se bufetades als ulls per fer-los plorar. Fins que va assumir la realitat, que no estava trist, i va demanar perdó a Déu. Tales deia que l'ànima és un principi motor. En aquest supòsit, l'imant posseeix ànima perquè mou el ferro. Era cruel, però honest de reconèixer-ho. Des d'aquell dia va sentir que entre ell i l'Anna no hi havia sinó un camp de força i que l'obstacle que els separava i que respectaven fraternalment havia desaparegut, com un bri de pols. A cada Eucaristia, en atensar-se a ella, ja vídua, per donar-li la pau, la seva pell d'imant desprenia una declaració bèl·lica, d'ànsia i de conquesta. El tic del llavi inferior panderejaven com nascudes de Bellnou totes les metàfores del càntic dels càntics. A la Bebeuga, junyida als carros de Faraó, jo et comparo, amiga meva. Havia anat a Vetusta per dir l'últim adeu a un moribund, en altre temps enemic implacable. Aquella crida de l'oncle Jaime, que havia viscut com una victòria, hi havia anat amb l'Anna. Van passar la nit en un motel de carretera, als afores. La seva primera nit. L'ànima, va pensar ell assegut al llit, mentre l'Anna es despullava. És com una vall verda amb un riu flanquejat de bedolls. Després, el tic del llavi inferior va contagiar-li tot el cos, la carn blanca i espantada. I després hi ha els que afirmen que l'ànima és el fred, ja que la denominació de l'ànima, psique, ve de psicron, que significa fred. La confessió d'en Jaime el va deixar trasbalsat. Estava satisfet d'ell mateix, però no tant per ignorar l'àcida burla que contenien les seves paraules. En el llenguatge de l'oncle, ser ruc era ser covard. Si ets bo, Fermín, venia a dir, és per la teva covardia i no pel teu valor. La teva bondat comença allà on hi ha la teva por.
Brustà, un altre record pertorbador. El record de la Xistra, la pell roja d'Ost Ancares. Ella, emigrant, havia estat a Barcelona, amb un passat que se li suposava agitat, i va tornar amb una certa fatalitat als ulls que no entelava del tot l'esclat de la vida. L'ànima de la Xistra, va pensar, era com el buirac de fletxes que du a tall de bandolera una amazona supervivent. La Xistra va obrir una taverna just davant de l'església on en Fermín havia estat destinat. D'alguna manera, tots dos competien per l'ànima dels fidels, però es van fer amics, no sense un cert escàndol. Tanmateix, malgrat les enraonies, era una amistat pura. Ell no estava enamorat de la Xistra. Admirava els seus gestos agosarats, la seva llibertat. Adorava els seus cabells rojos i arrissats per la mateixa raó que adorava les baies de grèvol que creixien silvestre en una vaga del bosc. El bisbe va fer cap a la muntanya per la festa de la confirmació. Es va celebrar un gran banquet camperol. Les gaites van sonar com refilets carnals de la terra. Però a l'hora de les postres, quan tothom assaboria l'almíbal dels préssecs, es va fer un silenci i en Mundo, el patriarca del Llogarret, es va adreçar al Monsenyor. Tenim un bon mossèn, senyor bisbe. Llàstima que no estigui capat com els bous. L'endemà, en Fermín tenia una nova destinació.
Què se'n devia haver fet de l'Anna? Ell se n'havia anat del motel com un fugitiu, com un marit putero a qui la seva dona espera fent punt de creu davant el televisor. Va recollir precipitadament el raspall de dents, la seva roba interior, i no va dir mot, amb el gust del salnitre del pecat al llavi inferior. La meva ànima, va pensar, són aquest munt de pedres del darrere de la catedral, els daus de Déu, un pòquer fallit, bracejant l'aire espantant els brins de pols. I en acabat, va entrar a la Santa Basílica per oficiar el funeral. Quan va alçar el calç amb el vi de la consagració, va descobrir el tors de l'Anna entre els fidels. El teu coll és com la Torre de David, construïda com les fortaleses. Els teus dos pits són com dos cervatells, com una bessonada de gasela que pasturen entre els lliris. Tot bevent la sang de Crist, va notar el tic tremolós incontrolable al llavi inferior. Ja és a qui va pensar. Ella, l'ànima, la maleïda ànima.
La barra de pa. Després de l'enterrament, al cementiri de Sant Amaro, vam anar al Huevito i tot seguit al bar de Vit per brindar per l'ànima difunta. Qui s'havia mort havia estat la mare d'en Fontana. Ell se sentia molt apesarat, com si encara dugués al coll el pes de la caixa i amb aquell dolor culpable que tenen els fills quan se'ls en va la mare. En aquest cas, la mare havia tingut Alzheimer i confonia el fill amb l'home de la informació meteorològica de la televisió. «Mira que està formal», deia ella, i enviava un petó cap a la pantalla, bufant el palmell de la mà. En Fontana interpretava aquella desmemòria com un senyal de protesta, d'acusació indirecta per les llargues absències. Era solter com tots nosaltres, i li agradava la bohèmia. Va arribar a tenir molta rancúnia a l'home del temps. Fins que l'O'Connell un dia li va dir: «És que s'assembla a tu, Fontana. És pastat a tu». I en Fontana es va posar un vestit d'americana encreuada com el d'aquell home del temps i li va dir: «Mare, sóc jo. Ja veig que ets tu, va fer la mare somrient. He resat molt perquè et deixessin sortir de les isòbares. El taulell del bar hi havia en Corea. Era un bevedor solitari que no es ficava amb ningú. Però en el poc que enraonava, fins i tot quan volia ser amable, li sortien apocalipsis per la boca, que deia en un to greu, com pelades de terra. Per això, quan es va tensar en Fontana, ens van posar en guàrdia. Però en Corea li va posar la mà a l'espatlla i li va donar un condol sorprenent. Els morts hem de deixar que se'n vagin. No s'han d'estirar cap avall. Aixequem una teula de la teulada i que l'ànima busqui el seu lloc. Sense cap més paraula, se'n va anar al taulell. Es va veure el glob que li quedava, va pagar la ronda i va agafar el camí de la porta sense acomiadar-se. Vam quedar muts una estona. És una oració bonica, va dir finalment l'O'Connell. La millor, va afegir en Fontana reflexiu. Fem un brindis per l'ànima. Per l'ànima. És cert, va dir l'O'Connell. És cert que hi ha coses que tenen ànima. O dit d'una altra manera, hi ha llocs on les ànimes s'hi posen com els ocells a les branques. Jo, una vegada, va dir l'O'Connell, una vegada em vaig menjar una ànima. I va mirar al voltant nostre, un per un, com qui demana temps abans de ser contrariat.
Quan era menut, en el temps de la gana, la mare em va fer anar a la cartilla de racionament, a veure què donaven. Sempre donaven poc, però qualsevol cosa que pogués entrar a casa d'un pobre era una bona menja. Nosaltres vivíem al Llogarret, però no teníem terres. El pare, ja ho sabeu, era obrer. Els pagesos encara se'n sortien. Venien els de Bastos i repinyaven tot el que podien, però sempre hi havia alguna cosa per tirar la marmita. Però la nostra marmita gairebé sempre només tenia un os per donar gust al brou de col geganta. I érem molts a casa, una llocada de pollets al voltant de la mare. Ara expliques això i se'n riuen de tu, però vosaltres sabeu que era cert. Doncs bé, la mare em va fer anar amb la cartilla. Em va dir, au, vés-hi, a veure què donen. Vaig sortir de bon matí. Havia de caminar 5 quilòmetres fins a Cambre. Vaig deixar enrere la casa fosca i plena de fum, perquè les desgràcies mai no venen soles i el foc cremava malament, pel dropo quan no té substància per coure. Vaig deixar enrere els germans, una lletania coral de plors i tos, i el dia per fora era com la casa per dins, amb una boira enganxosa, una roina freda i tristoia que embolcallava totes les coses i se't ficava al cap. Hi havia alguns ocells a les branques i als marges dels tancats, però semblava que tots anaven de dol, abstrets i amb la caputxa negra. El camí de carro estava enllotat i jo buscava les passeres de pedra per no xopar els esclops, però de vegades relliscava, fins que el fang em va arribar als turmells i llavors me'n vaig despreocupar i m'enfangava a posta, com un animal d'aigua. Pels llogarrets per on passava no semblava pas que la gent em veiés. Jo deia bon dia, em miraven de cua d'ull, però no responien a la meva salutació. Era un nen invisible. Així va ser el meu viatge cap a la barra de pa, perquè tot el que em van donar quan vaig mostrar la cartilla va ser una barra de pa. I vaig tornar abraçat a la barra. Per a mi, aquell pa tenia el color de l'or. Ara caminava molt de compte, fent marrada per trobar bon camí. Per res del món no podia relliscar ni fer-la malbé. Va ser llavors que la fama es va desvetllar. La duia entretinguda, adormida, però em penso que es va eixoribir de sentir el pa tan a prop. I sense pensar-m'hi vaig pessigar-n'hi un crostó. I vaig deixar que s'estovés a la boca, recreant-m'hi sense mastegar. Tenia el gust de tots els gustos, de dolç, de caramel, de primera. I ja vaig notar que el dia començava a clarejar i la boira se'n retirava, tot esflagant-se entremig dels arbres.
Els dits van continuar foradant el cor, fent boletes amb la molla. Anaven al seu aire, sense que jo me n'adonés, i duien les molles a la boca, com si fos un altre qui me les donés. Sí que era un dia bonic. Mai m'hi havia fixat en els colors que té l'hivern a Galícia, amb les violetes a la vora del camí, l'argelaga que daura la muntanya, les flors dels naps com immenses catifes palatines, un altre mos i els ocells que comencen a cantar, la merla, el passerell, el pardal, el cargolet, el bitxac, la mallarenga, el pinçà, l'alòs allà dalt, parents alegres que no emigren. Un altre bocí de pal paladar i les campanes de cigràs que comencen a repicar. No era un so fúnebre, com era costum en aquell temps. Era un repic festiu que recorria les terres de conreu com una albada. El mugit de les vaques i el cant dels galls semblaven himnes de fartament i de vida. Un iaio que pilava fems al carro omplia el matí d'una aroma càlida que feia olor de collites futures, de catxelos cuits i de pa de blat de moro, i fins i tot de les sardines del mar. «Bon dia, noi!», va dir en Bulto, el veí vell que mai no obria la boca. «Bon Nadal!». Aquella salutació afectuosa va tenir l'efecte d'una bufetada. En Bulto era mut i Nadal ja havia passat feia un mes. Vaig mirar cap avall. De la barra només en quedava pols de farina a l'abric. Davant de casa me la vaig expulsar com qui s'expulsa un pecat. Vaig obrir la porta i una dotzena d'ulls, en aquell cau ple de fum, em van mirar amb una lluïssor de desfici. «Què t'han donat?», em va preguntar la mare. «Pa», vaig dir. «Una barra de pa». Per no ajornar més la penitència, vaig afegir tot seguit: «Me l'he menjada tota sencera pel camí». I vaig deixar anar els braços, tot atensant-me a ella, amb desesperació, desitjant que m'estomaqués ben fort. La mare em va mirar fixament, com que es demana en quin moment es destrueix l'obra de Déu. Però en acabat em va acostar cap al seu ventre i em torcà la cara amb aquell davantal que duia, estemplat de flors de camamilla. I la mare va dir: «Has fet bé, fill, has fet bé».
Thank you.
I això és tot per avui. Us deixem amb les ànimes de Manolo Ribas i amb la música del gaiter Carlos Núñez. Bona nit i fins al mes que ve. Thank you.